Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Joe Biden, president dels Estats Units.
I've been doing this a long time. Porto molt temps fent això. Mai vaig pensar que veuria i tindria confirmades fotos de terroristes de Capitán Nadons. En fi, però hi ha països a la regió que intenten ser d'ajuda, inclosos nacions àrabs.
Including Arab nations, trying to be of some help.
Mai vaig pensar que veuria fotos de terroristes de Capitán menors. Doncs resulta que Joe Biden, repeteixo, president dels Estats Units, en el moment de dir això no havia vist cap imatge de nadons, en plural, decapitats. Ni ell ni ningú. La mateixa Casa Blanca es va haver d'afanyar a desmentir-lo. Però ja estava dit. Ara el govern d'Israel ha difós imatges d'alguns nadons assassinats, brutalment, sí, però no de la manera que s'ha arribat a dir. Ho deixa anar una reportera per televisió, uns quants mitjans ansiosos de clics ho donen per bo i les xarxes socials s'encarreguen de la resta. La bola ja és completament imparable. El dels 40 nadons, suposadament decapitats, és potser el cas més paradigmàtic. Però aquesta guerra, com també la d'Ucraïna als seus inicis, arriba farcida de vídeos, fotos, dades i notícies falses. Les imatges d'un coet abatent un helicòpter israelià, que en realitat és un videojoc, una ciutat en flames que resulta que era la celebració d'un equip de futbol, o un altre vídeo d'un assistent al festival de música cremada viva, que en veritat era una noia de Guatemala que sortia per la CNN fa gairebé 10 anys. I com aquests casos, desenes, centenars, milers més. La propaganda i la desinformació s'han utilitzat sempre a les guerres, des de fa segles. La gran diferència entre abans i ara és que ara hi ha xarxes socials. I més enllà de dos bàndols intentant controlar el relat, ara també hi ha gent que es mor perquè li facin una mica de cas i gent que s'ha fet poca cosa més que intoxicar. I això, doncs, ho fa tot molt més incontrolable. La desinformació fa encara més caòtica una guerra, que ja és, en essència, caòtica. I aquí hi perdem tots. El panorama, en aquest cas, és tan greu que fins i tot la Comissió Europea ha obert una investigació a Twitter per la barbaritat de mentides sobre el conflicte que hi arriben a córrer. Poca broma. Per això, avui, a partir de les 9, amb l'ajuda dels companys de Verificat, intentarem desmentir les grans mentides i fake news d'aquesta guerra. Aquest matí, aquí al Món a RAC1, us explicarem, com sempre, què està passant a Israel i Palestina, però també, i sobretot avui, us explicarem què no està passant a Israel i Palestina. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 13 d'octubre del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana marcat per un canvi de temps. Baixa la temperatura, arriben núvols i alguns ruixats, però avui dia tranquil, amb fresca ara i un migdia càlid.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha ni les retencions habituals, tenint en compte que és un divendres en què molta gent, afortunats tots, fa pont. De seguida, ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Dona 24 hores a més d'un milió de palestins perquè abandonin el nord de la franja de Gaza cap al sud. Ho han advertit les Nacions Unides, que alerten que un moviment d'aquesta magnitud és impossible, sense que tingui unes conseqüències humanitàries devastadores. L'exèrcit israelià ha comunicat a l'ONU que té intenció de dur a terme operacions militars significatives, literalment. De fet, té reunits més de 300.000 soldats a la zona i l'alerta de les Nacions Unides concorda amb el que publica la televisió israeliana Channel 14, assegura que l'ofensiva terrestre podria ser imminent i que la previsió és que la invasió duri mesos i mesos, fins que aconsegueixin el desarmament total i absolut del grup terrorista Hamas. Aquesta nit, els projectils de l'exèrcit israelià s'han tornat a carnissar amb Gaza. Desenes de bombardejos han sacsejat moltes poblacions palestines i han deixat noves imatges de destrosses. Hamas assegura que un d'aquests atacs ha esmicolat directament un edifici al camp de refugiats de Jabalia i que hauria matat una cinquantena de persones. De fet, segons l'últim balanç dels dos governs, des que va començar el conflicte, fa 6 dies, només 6 dies, tot i que sembla que ha passat una eternitat, han mort ja més de 1.500 palestins i 1.300 israelians. 1.300. És una xifra provisional que podria enfilar-se encara molt més si arriba la temuda inclusió terrestre a gran escala que prepara Israel. Ara de seguida anirem cap a Ashkelon, a pocs quilòmetres al nord de la franja, on hi tenim el corresponsal de RAC1 Israel. Diuen que el tenim, semblava que les connexions en un país en guerra passen aquestes coses. Ara sí, anem cap a Ashkelon. Allà hi tenim el Salem Ergi, corresponsal de RAC1 a Israel, amb l'última hora.
Sí, centenars d'atacs aèris a un clar augment de la pressió israeliana sobre el grup islamista Hamas a la franja de Gaza. Israel ha demanat als habitants del nord de Gaza, concretament també a la ciutat de la capital, Gaza, que abandonen les seves cases les properes 24 hores per no arriscar les seves vides. Segons adverteix Nacions Unides, es tracta de més d'un milió de persones, que augmentaria la crisi humanitària. Ara mateix, més de 400.000 persones han sigut o s'han desplaçat per trobar un refugi. El Ministeri d'Interior, a la franja de Gaza, que pertany al grup Hamas, ha exigit als habitants que no caiguin, diu, a la propaganda d'Israel, que diu només vol provocar el pànic. La mesura és bàsicament a Gaza, pot ser interpretada com una mesura per facilitar l'inici de l'ofensiva per terra. L'objectiu israelià, que és pràcticament impossible, és separar físicament les infraestructures de Hamas i la població civil.
Gràcies, Sal. A tot això, la retòrica de les autoritats israelianes corrobora la voluntat de no aixecar el peu de l'accelerador. Ahir el govern deixava clar que té intenció de continuar el setge i els bombardejos a la franja fins que Hamas no alliberi els hostatges. Ara mateix, la població civil no té ni electricitat ni aigua i tampoc s'hi permet l'accés de menjar ni combustible. El president israelià, Isaac Herzog, ho justifica dient que volen evitar una nova incursió del grup islamista com la que vam fer dissabte. I was
asked something. Em pregunten si es pot distingir entre Hamas i els civils, però amb tot el respecte, si tens un míssil a la teva maleïda cuina i el vols disparar contra mi, tinc dret a defensar-me? Sí. Els míssils surten de les seves cuines cap als nostres nens. The missile comes out from the kitchen
onto my children. I l'ex-primer ministre israelià, Naftali Bennett, va un pas més enllà encara i parla d'una lluita contra el nazisme. Ho deia en una entrevista a Sky News. We're fighting
Nazis. We don't target them. Estem lluitant contra nazis. Ara el món pot venir i donar-los tot el que vulguin. Jo no els donaré electricitat o aigua als meus enemics. Si algú vol fer-ho, d'acord, però nosaltres no en som responsables.
Doncs bé, davant d'aquest setge no para de créixer el nombre de ciutadans palestins que fan les maletes. Segons l'últim balanç de les Nacions Unides, ja hi ha més de 423.000 desplaçats. Tot i això, l'única sortida possible, que és al sud, el pas que va en direcció a Egipte, continua barrat pel grup militar Hamas. Per això l'ONU demana que d'una vegada per totes els dos bàndols permetin l'obertura de corredors segurs per la població civil. També l'Organització Mundial de la Salut denuncia que els atacs han malmès una vintena de centres sanitaris de Gaza i alerta que els dipòsits de cadàvers dels hospitals estan desbordats. Mentre que, de la seva banda, l'ONG Human Rights Watch denuncia que Israel ha utilitzat fòsfor blanc, que és una arma prohibida internacionalment, en algunes de les operacions militars contra Gaza i el Líban. En un comunicat diuen que van detectar diverses explosions d'aquest material dimarts i dimecres i adverteixen del perill que això pot suposar per la població civil. El conflicte entre Israel i Hamas s'estén a hores d'ara ja per tota la regió. Després dels atacs del Líban i Cisjordània, on ja han mort un total de 40 persones, ahir Síria va acusar Israel d'haver bombardejat els aeroports de Damasc i Alep. També des de l'Iran, el ministre d'Assumptes Exteriors advertia que la contraofensiva israeliana contra països islàmics podria obrir un nou front en aquesta guerra i que ells en serien els principals responsables. I parlant precisament d'assumir responsabilitats, 6 dies després de l'atac de Hamas, comencen a aparèixer veus que admeten errors en la defensa contra l'ofensiva terrorista. En parlava el màxim responsable de les forces armades israelianes, Herzvi Halevi.
Les forces armades d'Israel són responsables de la seguretat del país i dels seus ciutadans, i el dissabte al matí a la franja de Gaza no vam estar a l'altura. Aprendrem, però ara és el moment de la guerra.
És més, segons explica avui el mitjà nord-americà Axios, el dia abans de l'atac, els serveis d'intel·ligència israelians van detectar moviments i activitats irregulars entre els paramilitars de Hamas, i malgrat això van decidir no fer res, no intervenir-hi. Per això, bona part de la societat israeliana demana explicacions al govern de Benjamin Netanyahu, que cada cop està doncs, més qüestionat. Tornem cap a Israel, Sal.
Segons les darreres informacions i filtracions a Gaza i Israel, Hamas va aconseguir enganyar Israel i li va convèncer que no volia una escalada, sinó mantenir la calma i el seu règim. d'aquesta forma. Israel no va fer res a la matinada del divendres al dissabte. El líder de l'oposició, el centrista Yair Lapid, que no ha entrat al gabinet d'emergència, afirma que dona suport total a la guerra contra Hamas, però també critica el primer ministre Netanyahu pel gran fracàs, diu, del passat dissabte. A Israel, doncs, es barreja la commoció pels testimonis dels atacs el dissabte, les crítiques a l'Estat per no poder evitar-ho, incertesa pels més de 100 hostatges i també consens a una resposta sense precedents a Gaza.
I qui curiosament ha aprofitat l'ocasió per treure rèdit de la situació és... Vaja, ningú el trobava a faltar, però aquí és. L'expresident nord-americà Donald Trump diu que si ell fos president dels Estats Units, l'ofensiva contra Israel no hauria existit i fins i tot aprofitava per elogiar la milícia libanesa de Hezbollah.
I'll never forget that Bibi Netanyahu...
No oblidaré mai que Bibi Netanyahu ens va decebre, va ser molt trist. Lluiten contra l'Iran, i si Israel no fa les coses bé, aquesta gent se n'aprofiten. Hezbollah són molt ambiciosos i molt llestos.
Because they're vicious and they're smart.
Mentrestant, com sentíem en boca d'alguns polítics, bona part de l'estratègia israeliana passa per guanyar el relat i per presentar Hamas com uns assassins despietats davant la comunitat internacional. A les últimes hores, Tel Aviv ha difós les primeres imatges dels nadons morts per l'atac del grup islamista aquest passat dissabte. Les fotografies les ha compartit a les xarxes socials el mateix Netanyahu, que explica que les ha ensenyat en la seva trobada amb el secretari nord-americà Antony Blinken. Això explicaria, d'una banda, les declaracions de Joe Biden parlant de nadons morts, però alhora confirma que la informació que havia donat un oficial de l'exèrcit sobre els infants decapitats en un kibbutz és directament falsa. Només, i diem només entre moltíssimes cometes, s'hi veuen imatges molt dures, molt bèsties, molt fosques, molt crues, de tres nadons morts i calcinats, però en cap cas decapitats com s'havia apuntat d'entrada, i en cap cas 40. De fet, la Comissió Europea ja investiga Twitter per les imatges i notícies falses que s'estan escampant com la pólvora per tota la xarxa. La institució ha demanat a l'empresa d'Elon Musk que presenti un informe sobre com gestiona el contingut violent i la desinformació que circula aquests dies per la plataforma. Si la resposta no fos prou contundent, Twitter podria arribar a rebre una multa de fins al 6% de la seva facturació. Tot i això, segons ha explicat la principal executiva de la companyia, Linda Yaccarina, a les últimes hores la plataforma ja ha començat a eliminar i etiquetar correctament desenes de milers de missatges sobre la guerra i també ha suprimit centenars de comptes vinculats a Hamas. La Comissió Europea també ha picat la cresta a TikTok pel mateix motiu. El comissari europeu, Thierry Breton, ha donat 24 hores al conseller delegat de l'empresa xinesa per dir quines mesures prendrà per combatre la desinformació sobre el conflicte. Breton també reclama que es protegeixi especialment els menors d'edat, òbviament, del contingut violent que es pot trobar fàcilment a TikTok, que és la seva xarxa. Els més joves són a TikTok i també es poden trobar imatges absolutament desagradables i bestials, simplement fent scroll. Doncs avui, justament en parlarem. Parlarem de tot això en temps de tertúlia amb la Glòria Serra, la Cristina Puig, el Jordi Bosch i l'Ernest Folk, i amb ells el periodista de Verificat, Javier Castillo, amb qui repassarem quines han estat les notícies falses i vídeos que més han corregut aquesta setmana. Precisament sobre aquesta qüestió, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Cristina Mas.
Un titular ha corregut com la pólvora a Twitter i en grans diaris. Hamas va decapitar 40 nadons. Fins ara no n'hi ha proves, però dimecres Joe Biden va dir que havia vist les fotografies de les criatures decapitades. La Casa Blanca el va haver de rectificar. Li havia dit Netanyahu, però ell no havia vist cap fotografia. El govern israelià ahir va difondre unes imatges esfereïdores de criatures mortes i cremades, però continua sense aportar proves de les decapitacions. Per què és rellevant això? Perquè s'ha tornat a repetir l'antiga estratègia de deshumanitzar l'enemic. Convertir-lo en un salvatge és important abans de llançar l'atac. Les atrocitats quedaran justificades o relativitzades. Poc abans que els reis catòlics expulsessin els jueus, els van acusar de matar nens cristians per fer rituals amb la seva sang. Potser, després de parlar de decapitacions, alguns veuran d'una altra manera les criatures palestines mortes i cremades als bombardets de Gaza.
I clar, de tot això, de tot plegat, què hi diu la comunitat internacional? Doncs, d'una banda, continua el suport incondicional dels Estats Units i Israel. Després de la visita a Tel Aviv, el secretari nord-americà va reafirmar l'aliança entre tots dos països i va deixar clar que el govern israelià té tot el dret del món a defensar-se davant l'atac de Hamas.
Podeu ser prou forts i capaços de defensar-vos sols, però mentre els Estats Units existeixin no ho haureu de fer mai. Sempre hi serem, al vostre costat.
Blinken també acusa Hamas de fer servir la població civil palestina que viu a la Franja de Gaza com a escut humà, literalment, davant els bombardejos d'Israel. El secretari d'Estat, per cert, vol continuar pressionant els països veïns perquè ajudin a evitar que el conflicte s'estengui a altres zones. Per això, després de visitar Israel, té previst viatjar a l'Aràbia Saudita, Egipte, Emirats Àrabs Units, Jordània i Qatar. També fa costat a Israel el govern britànic, que s'ha compromès a enviar-hi un avió de vigilància, dos bucs militars i tres helicòpters. El primer ministre, Rishi Sunak, defensa que aquest desplegament serveix per assegurar l'estabilitat de la regió, diu. L'OTAN, en canvi, se suma a les veus que demanen proporció a Israel a la seva resposta als atacs de Hamas. Després de dos dies de reunió, els ministres de defensa de l'Aliança reconeixen el dret a defensar-se, però demanen que no s'ataqui a la població civil. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de Recull, Estobar.
El ministre de Defensa israelià es va connectar per videoconferència a la reunió. Va ensenyar als aliats imatges dels atacs de Hamas i va informar de la situació sobre el terreny sense confirmar si hi haurà operació terrestre a la Franja de Gaza. Els aliats li van mostrar el seu suport, però des de l'OTAN recorden que, com en tota guerra, hi ha uns límits i s'ha d'evitar la mort de la població civil. A més, el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, va advertir a l'Iran i Hezbollah que no aprofitin aquesta situació per ficar més llenya al foc.
La situació al Pròxim Orient és molt complexa. És important que països o organitzacions hostils a Israel no aprofitin la situació per escalar el conflicte. L'OTAN, com a aliança, no està directament involucrada en el conflicte, però sí cal dir que cal protegir els civils i respectar les normes d'una guerra i actuar amb proporcionalitat.
Diversos aliats van mostrar predisposició a ajudar a Israel, però la situació de l'aliança no és unànime. Són 31 aliats i alguns, com Estats Units, que tanquen files amb el govern de Tel Aviv, i d'altres, com Turquia, que tenen un paper més de mediador.
La Unió Europea manté tot això la mà estesa a Israel. Avui envia dues de les màximes representants europees, Ursula von der Leyen d'una banda, presidenta de la Comissió Europea, i Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, assegurant que hi van per expressar la solidaritat amb les víctimes dels atacs terroristes de Hamas i per reunir-se amb els líders israelians. I el president francès, Emmanuel Macron, demana a Israel una resposta ferma però justa. Ara bé, en un missatge adreçat a tots els francesos, Macron avisa que aquest conflicte pot desembocar en un augment de l'antisemitisme a França. Per això assegura que han reforçat les mesures per garantir la seguretat dels jueus francesos.
Els fiscals han rebut la instrucció de perseguir amb la màxima severitat els actes antisemites i les apologies del terrorisme. Vigilem també molt de prop les expressions d'odi a les xarxes socials i, evidentment, les amenaces terroristes. La República us protegirà i no tindrà pietat amb els que manifestin odi.
I també aquí s'ha reforçat la vigilància a les sinagogues. Segons explica avui l'Espanyol, el Ministeri d'Interior ha augmentat l'alerta terrorista al nivell 4 de 5 i ha encarregat reforçar també el control a les escoles jueves de tot l'estat. Per cert, que la polèmica per les banderes palestines al Regne Unit s'ha colat també als estadis de futbol. Avui a 8:45 a Wembley es juga una Anglaterra-Austràlia i la Federació Anglesa ha prohibit que s'hi exhibeixin símbols palestins, però també de l'estat d'Israel. En un comunicat, la federació diu que només permetrà banderes que identifiquin qualsevol de les dues seleccions que disputaran el partit. 18, més enllà de la guerra a la Franja de Gaza, aquí avui Pedro Sánchez es reunirà amb Junts per Catalunya per intentar esgarrapar el seu sí a la investidura. Aquest matí, a les 11, el líder dels socialistes i Míriam Nogueras es trobaran al Congrés. Serà l'última reunió de la ronda de contactes que ha fet el president espanyol aquesta setmana. I a hores d'ara, Sánchez no descarta trucar a Carles Puigdemont per aplanar el terreny. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, des de la Moncloa no aclareixen si Sánchez repetirà el mateix patró que amb Junqueras. Dimecres els dos van xerrar per telèfon just abans de reunir-se amb Gabriel Rufián. En aquest cas, però, en el cas de Junts i Puigdemont, Sánchez es limita a dir que ell només parla amb els grups parlamentaris. No surt d'aquí i, per tant, no es mulla per si més endavant cal fer la trucada a Waterloo. Sigui com sigui, fonts del govern espanyol apunten que en la reunió d'avui amb Junts les dues parts hauran de cedir i es plantejarà la importància del diàleg. La idea del dels ministres socialistes és insistir en els límits de la Constitució. En qualsevol cas, des de la Moncloa, són optimistes amb la investidura de Sánchez, però avisen que les negociacions van a pas lent i que, per tant, no hi haurà un acord a qualsevol preu. De fet, la idea és que el pacte amb Junts i Esquerra vagi més enllà de la investidura per tenir una legislatura estable.
De fet, les negociacions per la investidura i les converses al voltant de l'amnistia van marcar de ple la celebració del 12 d'octubre a Madrid, com és habitual. Pedro Sánchez va emportar-se l'escridassada del públic que va anar a la desfilada militar, Arnau.
Sí, una xiulada sonora just quan arribava el president espanyol amb el ventall d'insults habituals. Des de la Moncloa en responsabilitzen directament el Partit Popular. Creuen que Feijó i companyia volen apropiar-se de tots els símbols comuns d'Espanya. De fet, ho relacionen amb una estratègia política frustrada. Fons del PP, però, es desmarquen de l'escridassada i consideren que si la gent xiula Sánchez és pels pactes amb els independentistes. Més enllà de la batalla política, però, la desfilada militar d'ahir va tenir una altra protagonista, la princesa Leonor, que per primer cop hi participava amb uniforme militar. Ho feia al costat de son pare, el rei Felip VI, i a només un parell de setmanes de jurar la Constitució al Congrés dels Diputats.
Gràcies, Arnau. Avui interessant escoltar què en diuen les ràdios de Madrid d'aquesta escridassada a Pedro Sánchez. D'una banda, a la cadena SER, Àngels Barceló critica el Partit Popular per promoure uns xiulets i uns crits que, diu l'Àngels, poden acabar conduint Espanya cap a una deriva perillosa.
Y es verdad que todo ciudadano tiene derecho a manifestar su malestar o su cabreo. Es verdad también que la democracia tiene un sistema óptimo para hacer lo que es votar. Pero entendiendo el abucheo también como un elemento de la libertad de expresión, lo que no es de recibo es que la derecha política lo instrumentalice y lo justifique. En un nuevo intento de deslegitimar al que gobierna y otra vez cogiendo la parte por el todo. Es que el clamor de la calle es mayoritario, dicen, y por eso ellos se ofrecen a canalizarlo, como han hecho con las últimas manifestaciones en Madrid y en Barcelona. Viene de tan atrás esto de la propiedad de la calle que recordarlo encoge el estómago. Y es tan peligroso esto, apropiarse de la calle para expulsar al contrario, dar carta de naturaleza al abucheo, a la crispación, a la provocación hacia el que no piensa como tú, porque esto solo puede llevarnos a lo peor, porque se empieza con un silbido o un eslogan y nunca se sabe cómo se acaba.
I de l'altra banda, a l'altre extrem, Federico, com sempre, Federico Jiménez Los Santos justifica els insults contra Pedro Sánchez i el contrasta amb la imatge extraordinària d'Espanya que dona la princesa Leonor.
La imagen de Leonor, la España del futuro, que va a cumplir 18 años, mayoría de edad, y hay que verla. Y al lado que estaba la anti-España, Sánchez, el gran traidor, el felón, escondiéndose por ahí entre las casetas, bajo los árboles, sin anunciarlo por megafonía, como que lo iban a conocer el tío. Hoy en un párrafo lamentable dice el diario El Mundo, donde escribo el de papel, que no era el sitio. ¿Cómo que no era el sitio? ¿Cómo que no era el sitio? Si ni siquiera le tiraron piedras. ¿Cómo que no era el sitio? Un tío que está troceando España y vendiéndola solo por su interés personal, ha corrompido a los jueces para cargarse la nación, no era el sitio, pues entonces ¿cuál va a ser el sitio? Y la imagen de España ayer, con Leonor, con el ejército, con el rey, bueno, era extraordinaria, era un país del que sentirse orgulloso, gobernado por unos hijos de perra. Y enfrente que había basura. Ya cantó, naturalmente, Sánchez, que depende de la amnistía. Es decir, este no es un gobierno de Sánchez, este es un gobierno de Puigdemont, como le dicen, que es un pus. Ver lo guapa que es la princesa y lo feo que es Puigdemont, pues hombre, eso también alegra mucho. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hoy ya directamente se reúne con la ETA. Sánchez, ¿por qué? Pues Sánchez depende de la ETA. Depende de la ETA y de los golpistas. Y este es un gobierno de terroristas y golpistas.
Mare meva. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC, Esther Jaén.
Pedro Sánchez ha tornat a sortir-se en viu de les preguntes insistents dels periodistes que pretenien que desvetllés les seves intencions o la marxa de la negociació amb Junts i Esquerra per tal de poder ser elegit president una legislatura més. Més que informació, el president reparteix somriures i deixa interrogants en l'aire. La negociació avança i el president Sánchez no sembla preocupar-li la situació, tot i que si el 27 de novembre no ha assolit els vots, aniríem de cap a unes eleccions generals on probablement el PP podria donar una bona mossegada a Vox apel·lant al vot
útil. Al carrer, ahir cridaven «Que te vote, Chapote!». El mateix sector que va cridar a Zapatero fa més d'una dècada i fins i tot a Felipe González ara fa 30 anys. I ja, llavors, els socialistes assenyalaven el PP com el responsable de tanta mala bava escopida a la cara dels successius presidents socialistes, mentre els conservadors ho negaven. No s'ha inventat res de nou en l'escridassada del 12 d'octubre als presidents que no són del PP. Això ja és gairebé una tradició, però ahir era gairebé el tema del dia. A falta de notícies sobre acords hipotètics i amnisties en construcció, qualsevol història és bona.
Per cert, gràcies, Esther, que els actes del 12 d'octubre van deixar una de les imatges que més virals s'ha fet de les últimes hores. Va ser durant el besamans als Reis i a la Princesa, després de la desfilada, quan era el torn dels companys de l'Acadèmia Militar de Leonor. Després que passés l'últim dels cadets, es veu la Princesa somrient i mirant-se'l mentre Felip VI i Letícia també riuen, un gest que a les xarxes ja ha provocat tota mena d'especulacions i que des del món de RAC1 fem una crida, òbviament, a investigar-ho, perquè això, aquesta és la notícia. La notícia està aquí, la notícia està aquí, en aquests mig somriures i aquestes mirades amb aquest últim cadet. Bueno, aquesta celebració del 12 d'octubre a Madrid contrasta, segons Pere Aragonès, amb la manera com Catalunya, diu ell, defensa la llengua i la cultura. El president de la Generalitat ho va dir ahir, després de visitar la Universitat de Bolonya, a Itàlia, on està aquests dies de viatge oficial.
Contrasta amb una manera de celebrar la hispanitat basada en els exèrcits i en la concepció, doncs, d'un pensament únic sobre com és l'estat espanyol, d'una sola llengua, una sola cultura. Nosaltres apostem pel coneixement, pel saber, per la cultura, per les llengües i per Europa.
Justament, Esquerra Republicana ha presentat una proposta al Congrés per suprimir les desfilades militars que suposin una despesa supèrflua. També demana reduir el pressupost de defensa per destinar-lo a polítiques socials. I mentrestant, a Barcelona, el 12 d'octubre punxa clarament. Només un miler de persones van sortir al carrer per participar a la manifestació que convocava Espanya i catalans sota el lema «Ja n'hi ha prou de concessions». De fet, com a Madrid, el rebuig a l'amnistia i els càntics contra Pedro Sánchez van monopolitzar la mobilització. Laia Colomer.
Sí. Sí, només havien passat 4 dies, però la imatge d'ahir del Passeig de Gràcia era ben diferent a la de diumenge passat a la manifestació de Societat Civil Catalana contra l'amnistia. Ahir amb prou feines van manifestar-se un miler de persones, moltes menys que diumenge, però amb els missatges pràcticament calcats. L'oposició frontal a la negociació de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. En parlaven des del PP, Alejandro Fernández, i per Vox, Joan Garriga.
Todos, absolutamente todos los españoles debemos ser iguales ante la ley y que no pueda haber privilegiados una casta que pueda impunemente delinquir y que luego se les acabe amnistiando.
Tenim una doble amenaça, la que es vol perpetrar en el Congrés dels Diputats, a la mà dels socialistes i comunistes i els partits separatistes, amb una amnistia que trairia la nostra legalitat. I per altra banda, aquí a Catalunya, el president de la Generalitat continua amb la seva ruta de divisió.
Durant la manifestació, que va allargar-se encara no una hora, s'hi van sentir càntics contra Sánchez, amb el que et voti Chapote, i també d'altres com Puigdemont a la presó. Un cop a la plaça Catalunya, l'acte va acabar amb l'himne d'Espanya.
Doncs bé, mentre això passava al Passeig de Gràcia, a Montjuïc, com cada 12 d'octubre, hi va haver la concentració ultra de Democràcia Nacional. Entre els participants hi va haver el seu líder, Pedro Chaparro, condemnat per l'atac a Blanquerna, la seu de la Generalitat de Madrid, fa 10 anys. Ara està en tercer grau. Y mira, entraia pit.
Soy culpable y lo voy a seguir siendo de amar a Cataluña, de amar a España, de amar la unidad territorial y de estar en contra de este círculo, esta estrella masónica de cinco puntas, ultraizquierdista, antifascista y antiespañola. Lo voy a ser siempre, esté en tercer grado o esté en prisión.
Tot plegat el dia que Òmnium Cultural va denunciar el segon atac a la seva seu en només 4 dies. El primer va ser diumenge, coincidint amb la manifestació de Societat Civil Catalana. En una pilota de Twitter, Òmnium va assegurar que aquests atacs els reafirmen per continuar la seva tasca per la llengua, la cultura i el país. Per cert, que ahir a la tarda 600 persones es van manifestar a Barcelona en contra del colonialisme i demanant la regularització dels migrants, una marxa que va començar davant la seu de la Degaia i que va acabar al monument de Cristòfor Colom. També van definir Israel com un estat assassí i van demanar l'alliberament de Palestina. Mentrestant, encara en política, en aquest cas mirant cap a Europa, comença el compte enrere perquè el català sigui la llengua oficial a la Unió Europea. Després de donar-se més temps al setembre per acabar de convèncer els estats que tenien dubtes, Pere Aragonès ha anunciat que intensifiquen els contactes per fer-ho possible.
fem un segon nivell en aquesta ofensiva per la defensa del català com a llengua oficial a la Unió Europea. El primer és la interlocució que portarà a terme la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea amb els ambaixadors dels diferents estats membres de la Unió Europea durant la propera setmana a Madrid. En segon lloc, el treball que es porta a terme des de la delegació catalana a Brussel·les.
A més, segons avança El Periódico, la Generalitat també hauria fet arribar un informe als Ministeris d'Afers Exteriors Europeus amb els arguments per justificar l'oficialitat del català a Europa. Entre els motius, el pes demogràfic del català amb 10 milions de parlants i també el poc impacte econòmic que suposaria, doncs, per l'economia europea. El document deixa en clar que la proposta no és només una moneda de canvi per investir Pedro Sánchez, sinó que suposaria, diu l'informe, corregir una greu anomalia històrica. Doncs sí, la voluntat del govern és que sigui una realitat abans d'acabar l'any, mentre el govern espanyol tingui la presidència de torn a la Unió Europea. Des de Brussel·les, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, també és optimista.
Tenia plena confiança en les actuacions del govern d'Espanya en aquest sentit i després de les reunions que vaig tenir ahir surto encara amb més confiança. Vaig veure molta determinació dels responsables amb els que vaig veure que aquest assumpte prosperi.
La voluntat del debat, disculpeu, està previst pel pròxim 24 d'octubre, però encara s'està pendent de saber si la votació s'inclou o no a l'ordre del dia. Dependrà de si veuen o no viable que tiri endavant en cas que acabi caient. La pròxima oportunitat ja serà el 15 de novembre. 8:45 del matí. Atenció a aquesta dada. 2 de cada 3 llars d'infants han detectat casos en què la sobreexposició a les pantalles ha provocat deficiències en el desenvolupament de l'infant. En 2 de cada 3 llars d'infants. Estem parlant de llars d'infants, insistim, eh? 2 de cada 3. S'hi ha detectat casos en què la sobreexposició a les pantalles ha provocat deficiències en el desenvolupament de l'infant. I, a més, alerten que aquest problema creix curs rere curs. Segons revela l'enquesta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que reuneix més de 100 centres privats, en el 75% dels casos, l'aprenentatge del llenguatge és el desenvolupament més afectat, seguit per les alteracions en el menjar i, atenció, l'aïllament social. Els enquestats afegeixen que els menors amb sobreexposició a les pantalles tenen una tolerància de la frustració molt més baixa. I una altra dada. En el 65% de les llars enquestades afirmen que els han portat criatures que d'entrada no anaven a llars d'infants després que el pediatre observés aspectes alarmants en el seu desenvolupament cognitiu i psicomotriu. I atenció a aquesta dada, també. 239 víctimes d'agressions sexuals aquest estiu a Catalunya eren menors de 13 anys. I del total de víctimes, un 35% tenia menys de 18 anys. Són dades que dona la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, en una entrevista que publica avui al diari Ara. També explica que pel que fa als agressors, gairebé un 10% del total, 98, eren menors, i d'aquests, 23 tenien menys de 14 anys. Ara bé, no totes les dades són tan negatives i preocupants, perquè Escudé també assegura que les agressions aquest estiu han baixat respecte a l'anterior. N'hi ha hagut 1.081, gairebé un 5% menys que l'estiu del 2022. A més, el que sí que ha augmentat és el nombre de dones que denuncien. Aquest estiu hi ha hagut un 15% més de denúncies que l'anterior. La portaveu dels Mossos també alerta que han augmentat les agressions en locals d'oci nocturn un 60%. Ara bé, tot i això, 8 de cada 10 casos passen a dins de les cases i el violador, atenció a això, és algú conegut. Més coses. Ha mort als 80 anys el periodista i crític de cinema Carlos Pumares.
Bueno, pues ya lo saben, hoy viernes, programa monográfico en el que ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida posible y razonando los peores momentos que han visto ustedes en cine, los peores actores, las peores películas... Peores
Pumares va ser una de les grans estrelles de la ràdio, sens dubte conegut sobretot pel seu programa Polvo d'Estrelles, Antena 3 Ràdio, un programa que molt recordareu per les esbroncades que clavava alguns dels oients que trucaven, com per exemple en aquest cas a Tom de la Funció, que té un productor de cinema.
Fox, por ejemplo, participaba en los guiones, en alguna fasecilla, en alguna cosilla, él participaba.
El que manda es el productor.
Ya. No, pero también tiene un pequeño...
Oscar a la mejor película, sube el productor, en el año 2000. Mejor película, el productor. gana Titanic y sube el productor.
El productor.
El productor.
Ara. O en aquest altre cas, per si un cinema amb males condicions hauria de tornar o no els diners als clients.
Pagué mi entrada y sin reclamar ni nada, cogí, pegué cuatro voces y me salí.
Pero tenía que haber pedido el dinero.
No, no.
¿Cómo
no,
que no? El no, del hombre, cine no, le importa.
No. Hay que demostrar más clase que yo.
No, señor, porque el del cine le toca las narices que usted proteste. Lo que hay que pedirle es el dinero.
Les llamé inútiles y...
O sea, ¿no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo en pedirles el dinero?
No.
Fuera, adiós. Estoy yo ya harto.
Fuera, adiós, penjar i una altra història. També eren memorables les seves crítiques, per exemple, la que va fer de Twin Peaks Firewalk With Me, la pel·lícula que va dirigir David Lynch a moda de prequela de la sèrie, i on la deixava per terra amb el seu estil propi.
Mala con avaricia, más mala que Laura Palmer y su padre. Espantosa, horrorosa. Yo mi recomendación es, por favor, si se estrenan, no la vean. Alguna televisión la comprará y al poner anuncios por en medio será mucho más divertida y entretenida gracias a los anuncios.
Pumares, de fet, va ser un dels crítics cinematogràfics més reputats d'Espanya. A més, va ser guionista en pel·lícules com La casa de les Chivas, Separació matrimonial o Mujer prohibida, i fins i tot va arribar a actuar, per exemple, a la tercera part de Torrente. A banda, va escriure llibres com Un matrimonio perfecto i Tan cerca y tan lejos. Va col·laborar a Cròniques marcianes i va treballar com a assessor cinematogràfic al programa La clave de Televisió Espanyola. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. L'any 2050, la falta d'aigua podria afectar a més de 5.000 milions de persones a tot el món, o el que és el mateix, més de la meitat de la població. Ho alerta l'Organització Meteorològica Mundial en un informe en què apunta que el canvi climàtic no només farà augmentar el risc d'inundacions, sinó també de sequeres extremes, i Catalunya és una de les zones que més se'n poden ressentir. Eudald Martínez.
L'organisme en parla en el seu últim informe sobre l'estat dels recursos hidràulics a nivell mundial. Recull que l'any passat, en una de cada tres conques hidrogràfiques del món, s'hi va registrar un descens important del cabal que es considera normal, entre elles les de Catalunya i bona part d'Europa. L'Organització Meteorològica Mundial recorda que l'escalfament global no només comporta un augment del desgel, sinó també de l'evaporació d'aigua. En parlava el seu secretari general, Pateri Talas.
Aproximadament la meitat del planeta ha experimentat un augment de les inundacions i prop d'una tercera part ha hagut de fer front a un increment dels problemes de sequera. L'escalfament d'un grau del clima fa que tinguem un 7% més d'humitat a l'atmosfera i això incrementa el potencial d'inundacions.
L'organisme lamenta que encara hi ha molt poques investigacions sobre l'estat real dels recursos d'aigua dolça que hi ha al món i reclama que s'incrementi la inversió per obtenir dades més fiables.
Gràcies, Eudald. Va, ja que hi som.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, les temperatures han de baixar
sí.
A partir de demà?
Sí, a partir de demà. Vale. Sí, però es farà més evident la baixada entre diumenge i dilluns de la setmana que ve.
Jo ho he notat, ja ho saps.
Sí,
jo
aquest matí ja has notat més fresca, tot sí. I això encara tenim 20 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, per tant les temperatures continuen sent altes, 19 a Tarragona, tenim 12 graus a Lleida, 11 a Girona, 17 a Gandesa, 16 a Terrassa o 10 a Olot, però com deies les temperatures baixaran aquest cap de setmana i si avui parlem de màximes que encara es mouran entre els 25 i els 30 graus, per tant avui calor encara al migdia, doncs diumenge es mouran entre els 20 i els 24, una baixada clara de les temperatures que també vindrà acompanyada per núvols i per alguns ruixats. Avui no, avui dia tranquil, sí que amb algunes boires ara del bon matí, alguna nuvolada de tarda, però en general calma. Vent del sud que es notarà cap a la Costa Brava, demà mestral i tramuntana, i demà al matí núvols prims i a la tarda algun ruixat cap al Pirineu, sobretot banda de Lleida, i també algun xàfec cap a les comarques de Tarragona. I després diumenge tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb algun ruixat al matí en punts de la costa i prelitoral de Barcelona i després s'estendran també cap a les comarques de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu.
Per tant, per la cursa de recull, salvem.
De moment pinta que sí, que les pluges a les 9 del matí no caurien a Salou, sí que en algun lloc serà més a la costa de Barcelona i després si arribessin les pluges cap a punts de la costa de Tarragona seria més aviat a partir del migdia. Per tant, de moment pinta que la cursa serà sense pluja i amb un ambient força suau.
I a partir d'aquí pot allargar una miqueta?
Doncs més insegur. Pensa que sí, portem molts dies d'aquest estancament, no, d'aquesta dinàmica que ens porta dies de sol i de calor, doncs a partir d'aquest cap de setmana trenquem aquesta dinàmica, baixant baixen les temperatures i la setmana que ve pinta que hi podria haver més moviment. Ja anirem veient com i de quina manera. No es veu cap gran situació que pugui solucionar aquesta sequera, ens haurem d'esperar, però sí un canvi de dinàmica que ja és important.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per cert, que la calor d'aquesta tardor i també la falta de pluja faran que el preu dels bolets es dupliqui. Ah, li ha tocat el rebre els bolets. Segons explica avui el periòdico, els boscos catalans s'han quedat pràcticament sense la majoria d'espècies de bolets i ara pràcticament tot el producte que hi ha als mercats i als prestatges dels supermercats arriba de països de l'est com Romania o Bulgària. Un dels casos més alarmants és el del rovelló, que ha passat de costar 11 euros al quilo l'any passat a enfilar-se enguany fins als 18. I avui és el primer dia feiner, podríem dir que és semifeiner, és un feiner molt festiu, però és feiner, amb la línia R3 tallada entre Mollet del Vallès i el Figaró, feiner d'aquella manera, insistim, eh? En qualsevol cas, a diferència d'ahir, que era festiu, es preveu que hi hagi més busos, dos dels quals seran directes des de Centelles i des de la Garriga fins a Barcelona. En canvi, els qui se'ls ha complicat més el trajecte amb les obres són els usuaris de l'R3 que pugen a Parets del Vallès. En aquest cas, fins al mes que ve no tindran ni trens ni autobusos directes a Barcelona. Anem cap allà, comprovem com està la situació a aquesta hora a Parets. Josep Ferrer.
A hores d'ara els autobusos circulen amb fluidesa i no s'acumula massa gent a les parades. A primera hora del matí, l'errada d'un conductor que s'ha saltat l'estació de Paret i ha anat directe de Granollers-Canovelles a Mollet ha fet que la gent s'hagués d'esperar més de 3/4 d'hora a l'estació de Parets per agafar l'autobús. Això ha provocat indignació i queixes.
Ens han dit que de bon dematí que havia un autobús aquí cada mitja hora. I ara arribo aquí i trobo que ningú ha pogut agafar cap autobús. ¿Por qué no ha pasado ningún?
Yo creo que tendré que irme a Barcelona y hasta que no hagan las obras no podré estar aquí. Si no, no llego.
No puedo ir, no puedo esperar más y además tampoco hay información, no, si no nos dan información de horarios ni siquiera va a pasar.
La mayoría, però, entenen las obras, ya que consideran que es comportarà una millora en el servei. Tot i així han hagut de canviar els seus hàbits habituals i s'han hagut de llevar més d'hora per poder arribar a la feina. El servei autobús alternatiu d'autobusos des d'ahir i fins que acabi aquesta primera fase de les obres suposarà un cost de 13 milions d'euros.
Gràcies, Josep. Per cert, notícia d'última hora vinculada, en aquest cas, a Rodalies. La línia R4 i l'R12 estan tallades per un atropellament a l'estació de Terrassa Est. De moment no sabem quina afectació té pel que fa als retards, però és evident que, depenent del que trigui a resoldre's, la situació ni podria haver de retards. Segons el periodista Anna Ponsí, els serveis d'emergències estan evacuant els passatgers del comboi que ha topat amb la víctima que caminava, es veu, pel lateral de la via. De moment, des de Renfe, ens diuen que no hi ha retards, però la notícia aquesta d'última hora, aquesta hora del matí, és que a les línies R4 i R12 de Rodalies estan tallades per un atropellament a l'estació de Terrassa Est. Per cert, una bona notícia, quan queden 3 minutets per arribar a 8:45 del matí, el preu dels carburants dona una petita treva. El dièsel s'ha abaratit un 0,3% l'última setmana. Poquet, però, algo. És el primer cop que baixen els últims 3 mesos. I la gasolina també s'ha abaratit un 2%, segons el butlletí petrolier de la Unió Europea. De mitjana, el gasoil es paga ara a 1,68 € el litre a les benzineres i la gasolina a 1,71 €. Tot i aquesta petita baixada, els preus dels carburants continuen per sobre del que estaven abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna, això sí, lluny dels màxims a què es va arribar l'any passat, quan tant el gasoil com la gasolina van arribar a costar més de 2 euros al litre. I per cert que el Parlament Europeu ha ajornat l'entrada en vigor dels topalls d'emissions contaminants pels vehicles. Finalment, s'aplicaran a partir del 2030 per cotxes i furgonetes i del 2031, un any després, per autobusos i camions. Fins ara, els anys marcats eren el 2025 i el 2027. Més temes. La justícia europea considera que les bicicletes elèctriques no són legalment un vehicle. Això vol dir, per exemple, que els països no poden obligar els ciclistes a tenir una assegurança com passa amb altres vehicles de motor. Així ho ha fixat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran d'un accident que hi ha hagut a Bèlgica. Benet Íñigo.
El debat va sorgir després de l'atropellament d'un ciclista a Bruges. L'home va morir per les ferides provocades per un cotxe i durant el procés judicial una de les claus de la indemnització era si la bicicleta elèctrica s'havia de considerar un vehicle o no. El cas ha arribat fins al Tribunal de Luxemburg, que en la seva sentència diu que no. Els jutges argumenten que el dany que pot causar una bicicleta elèctrica no és comparable al que pot fer una moto, un cotxe o algun vehicle encara més gran. Els diferencia perquè la bicicleta, tot i ser elèctrica, requereix del cop de pedal per posar-se en marxa i funcionar, i en canvi, els altres arrenquen exclusivament amb força mecànica i agafen molta més velocitat. Més enllà d'aquest cas concret, la qualificació del tribunal té derivades en altres àmbits. Vol dir que les bicis no entren a la categoria de vehicles que han de tenir obligatòriament una assegurança.
Gràcies, Benet. Pràcticament 9:45 del matí. Encara ens queden algunes històries per explicar-vos aquí els punts imprescindibles per anar pel món del món a racó, però fem una petita pausa i tornem amb més temes.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes per la cuina. Cobre vitroceràmiques de vidre endurit, resistent a les rascades i empilliscants per 7,99. Lidl, marca la diferència.
El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
Preparat per escoltar una cosa extraordinària dels frigorífics connectats Haier? Gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial, ajusten automàticament la temperatura per estalviar més energia. Emporta't ara fins a 300 euros de regal al comprar el teu frigorífic Haier. Haier, número 1 del món en grans electrodomèstics. Consulta condicions i més informació a Haier.es.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa't a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. HESIdiomes.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
12 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Un grup de científics amb participació catalana ha publicat el mapa més detallat del cervell fins ara. Els experts han aconseguit identificar més de 3.000 tipus de cèl·lules del sistema nerviós. El treball podria suposar el principi d'una nova era en els estudis d'anatomia. Déu-m'hi-do. Els científics apunten que amb aquest nou mapa es podrà entendre a la perfecció el funcionament del cervell. Uns avenços, com dèiem, amb aquest segell català, perquè hi ha participat un neurocientífic de casa nostra, l'Ernest Arenas, que és investigador de l'Institut Karolinska d'Estocolm. Aquesta recerca va començar el 2017 amb l'objectiu de descobrir què és allò que ens fa humans, fent una comparació amb els cervells d'altres primats. Les conclusions de l'estudi tindran altres aplicacions, com ara en la investigació de malalties neurològiques i psiquiàtriques. Un altre estudi, en aquest cas de la Universitat Pompeu Fabra i l'Hospital del Mar, obre la porta a trobar un tractament pels infants que neixen amb problemes a causa de l'alcohol que van consumir les mares durant l'embaràs. Fins ara hi havia molt poca informació sobre aquest dèficit, fet que complica poder-lo diagnosticar i, per tant, tractar. Cada any neixen al món més de 100.000 nadons amb trastorn de l'aspecte alcohòlic fatal. A Catalunya, la meitat dels nens adoptats que hi arriben, sobretot de països de l'est d'Europa, el pateixen. Marc Poyato.
L'estudi ha permès identificar quin és el mecanisme del cervell responsable de les alteracions en la memòria dels nens i joves que van estar exposats a l'alcohol durant l'embaràs i la lactància. La investigadora i catedràtica de la Pompeu Fabra, Olga Valverde, explica a RAC1 que això és clau per poder desenvolupar un possible tractament.
Al no saber què és lo que está ocurriendo a nivel de su cerebro, pues tampoco tenemos herramientas para poder curar o revertir alguna de las sintomatologías.
Hi ha diversos nivells d'afectació que poden anar des de malformacions fins a afectacions cerebrals que impedeixin als infants desenvolupar-se de forma normal. Amb aquest estudi, el que es proposa és una teràpia que aconsegueixi revertir aquest dèficit que tenen els menors.
Es necesario identificar marcadores de enfermedad que nos permitan realizar un diagnóstico precoz. La mayor parte de los casos quedan sin diagnosticar o el diagnóstico es muy tardío.
De moment, l'estudi s'ha fet amb ratolins i s'ha comprovat que una simple borratxera de la mare és suficient per alterar la memòria del nadó que està gestant. Els investigadors diuen que un cop fet aquest pas, és relativament senzill validar la teràpia en humans.
Gràcies, Mar. I, per cert, que ni apagar incendis ni rescats de muntanya. El servei que més fan els bombers de la Generalitat al llarg de l'any és obrir portes. Cada dia els avisen una vintena de vegades arreu de Catalunya per obrir l'entrada d'habitatges i locals. Això sí, només ho fan en cas d'emergència. De fet, si algú pretén que els facin de manyà, doncs tenen manera d'evitar-ho. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julbé.
En els primers 8 mesos de l'any, els bombers han obert 6.000 portes. Un dels serveis que més creix són els avisos de persones grans que viuen soles i cauen a terra del llit i no saben aixecar-se. Altres persones s'han deixat a foc encès. Fins i tot hi ha veïns que truquen al 112 per una olor forta a l'escala i un cop a dins l'habitatge i troben una persona morta. En tots els serveis, els bombers van acompanyats de la policia local o els Mossos. La seva prioritat és accedir fent el mínim dany possible a l'habitatge, ho explica RAC1 Albert Cervera, sotsinspector dels bombers.
Si en el cas que no podem entrar per la finestra i amb les tècniques que nosaltres tenim no podem obrir la porta, sempre ens queda l'últim recurs, que és el mall. En aquest cas sí que esbutgem la porta i entrem. Avui que intentem sempre el màxim possible de ser curosos tant amb les finestres com amb les portes.
A vegades però es troben que algú els avisa simplement perquè s'ha deixat les claus, però els bombers no deixen que se'n surti amb la seva. Si no hi ha motiu d'emergència, tanquen de nou la porta i deixen la persona fora perquè busqui un serraller.
8 minuts i les 9 del matí. Potser... Segurament sí, perquè va ser molt sonat. Recordeu la periodista contrària a Putin que va sortir a la televisió russa amb una pancarta que condemnava la guerra amb Ucraïna. Va ser molt sonada, aquella imatge va fer la volta al món. Doncs bé, tal com ha explicat l'ONG Reporters Sense Fronteres, ara Marina Ovsyannikova denuncia que l'haurien enverinat a França, on es va exiliar precisament arran d'aquests fets. La presentadora, d'origen ucraïnès, diu que es va començar a trobar malament després d'obrir ahir a la porta del seu pis a París. A més, hi va veure restes d'una estranya pols blanca. La fiscalia de la capital francesa ja està investigant el cas per aclarir si realment la van enverinar. I Mick Jagger elogia Rosalía en una entrevista avui al diari El Mundo. El cantant del Rolling Stones, que d'aquí a una setmana publicaran el seu nou disc, recordem, Hackney Diamonds, diu que ha sentit molt a parlar de la cantant catalana, que l'ha vist en alguns programes de televisió i que creu que té una veu meravellosa. A més, es declara un gran fan de la música actual, diu que no sent nostàlgia de les cançons dels 60 i els 70 i que cada generació té els seus himnes. Aquest és un gran tema. És un gran tema de debat sobre si quina música és millor. Si abans es feia millor música que ara, ara s'ha convertit la indústria musical en una mena de fàbrica de xurros i tal, hi ha més criteri musical ara? Els grups d'ara passaran a la posteritat? És un gran debat que potser algun dia hauríem de tenir. En aquesta entrevista, Jagger també admet que quan van compondre Hiney Diamonds va sortir de l'estudi amb una vintena de temes sota el braç i que se n'ha guardat molts al tinter. Atenció, per això assegura que si es poden tancar a l'estudi tan bon punt acabi la gira, en menys de 2 anys els Rolling Stones podrien tornar, quina gran notícia, a anunciar un nou disc. I vinga, va, anem a posar una mica de música quan queden 5 minuts mal comptats per arribar a les 9 del matí, perquè aquest matí ha tret disc Bad Bunny. Esperando verte, vale la pena esperarte, baby, no quiero perderte. Es diu Nadie sabe lo que va passar mañana, són 22 cançons que inclouen títols ja coneguts com Un Preview o Where She Goes i altres d'inèdits com aquest Hibiki que estem sentint ara de fons. També té nou àlbum Ringo Starr. Es diu Rewind Forward, inclou 4 temes. Un d'ells és aquest Feeling the Sunlight que ha escrit Paul McCartney i qui també treu nou disc avui és Rick Astley. Es titula Are We There Yet i és el novè treball d'aquesta estrella dels anys 80 i en els últims anys s'està tornant a reivindicar amb actuacions en grans festivals. Aquesta cançó es diu Dipping My Feet. Més estrenes, Alfred García també ha tret cançó. Els teus ulls i, tot i que és la quarta cançó que publica en català, és la primera vegada que ho fa en solitari l'Alfred García. I qui també té nou single és Lorin. La cantant sueca treu Is It Love, el seu primer single després de Tattoo, el que va guanyar, recordem, l'últim festival d'Eurovisió. Tot plegat quan avui Aitana torna a actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona. I estas ganas no se van. Serà a les 9 de la nit dins del seu Alfa Tour, això després que ahir la cantant deixés bocabadats els assistents amb la seva música de ball, coreografies sensuals i un show de llum i so espectacular. El concert arribava envoltat de polèmica pel canvi d'estil d'Aitana i els seus balls més provocatius. Mi Amor, que va acompanyar de la coreografia que s'ha fet viral, era un dels moments més esperats de la nit. Tot plegat ho va seguir l'Arnau Mulet de RAC 105.
Aitana arribava al Palau Sant Jordi envoltada de polèmica per les noves coreografies de caire més sensual que ha incorporat a l'Alfa Tour. Però des del primer moment es va mostrar molt comunicativa, saludant en català el públic i els seus amics i familiars. Just abans d'interpretar The Killers, cançó que parla de la seva ruptura amb Miguel Bernardó, l'artista es va seure al mig de l'escenari i totalment emocionada va dedicar unes paraules als seus fans.
Hay veces que estar feliz porque estar aquí en el Palau Sant Jordi con todos vosotros que es increíble.
El concert certifica el canvi d'etapa de la cantant, però tampoc s'oblida dels seus grans clàssics i va tancar amb Formentera.
Moltíssimes gràcies, Arnau. Encara amb música, aquest matí hem conegut la mort de dues personalitats. La primera, Rudolf Isley, un dels 3 germans fundadors del grup que es va fer famós a tot el món amb aquesta cançó. You know you make me wanna shout, kick my heels up and down. Throw my hands up and down, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Era el 1919 quan el Rudolf i els seus germans van escriure, gravar i publicar aquest Shout, que és història, sens dubte, del Rhythm and Blues. Els germans Isley van tenir altres èxits com aquest Twist and Shout, que van versionar duríssim abans que ho fessin els Beatles. This Old Heart of Mine del 1966, un clàssic del soul que després han versionat molts altres músics. Isley va morir dimecres als 84 anys, però la notícia no s'ha sabut fins avui, fins aquestes últimes hores. I aquest matí també llegim a la revista Under Rock que mor Remei Margarit, una de les fundadores dels 16 jutges l'any 1961 i pionera de la nova cançó.
Dilluns te'n vas, dimarts també, treballes sense mesura. Dimecres dius que no pot ser...
De fet, va ser l'única dona dels 16 jutges fins l'entrada de Guillermina Mota l'any 1963. Remei Margarit ha mort als 87 anys. I avui s'estrena a tot el món, quan som a punt de sentir els senyals horaris de les 9 en punt del matí, el documental The Eras Tour de Taylor Swift, que ja ha recaptat 150 milions de dòlars amb la prevenda d'entrades.